Comunitat Valenciana.
Bona vesprada, com estan? El saludem una servidora, Núria Moreno i Guillermo Suay en la tècnica. Esta vesprada de divendres en la que anem a seguir parlant d'economia, de la que ens toca les butxaques, de tribunals, política, del camp, de música, esports, oratge per al cap de setmana. Hi ha molt que contar, així que anem allà. Comencem parlant d'hipoteques perquè el debat polític a nivell nacional sobre la seva congelació, que es planteja estudiar el govern, sobretot davant la pujada dels tipus d'interès, ha tingut eco avui a València durant la presentació dels resultats de CaixaBank. El president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, ha respost així a la pregunta de si veu viable la congelació de les hipoteques a tipus variable que demana Podemos.
Lo que se ha producido es una subida de tipos de interés muy abrupta. Entiendo que puede haber una preocupación. Hasta ahora es que no estamos teniendo ningún incremento de morosidad. Ni estamos teniendo, y ayer lo veíamos en el Consejo de Administración, un incremento de impagos. Intervenir en un mercado que está funcionando muy bien y que es fundamental para el bienestar de los españoles, pues es un tema muy delicado.
Per cert, que CaixaBank ha comunicat que va guanyar 3.145 milions d'euros l'any passat, quasi un 30% més que en 2021. En la roda de premsa, posterior al ple del Consell, la vicepresidenta i portaveu Aidana Mas ha qualificat els beneficis dels bancs de desproporcionats i ha valorat així la possibilitat de congelar les hipoteques.
Qualsevol persona que estigués a casa i veja les notícies i veja que li estan pujant la hipoteca en una mitjana d'un 80-100 euros al mes i que sí, que li estan pujant també el salari mínim, però que una cosa lleva a l'altra, no? I s'anulen entre elles, no té sentit en un moment també d'inflació. Jo crec que és per a fer com a mínim una reflexió al respecte.
Per cert, que el desnonament d'una família de 4 membres que s'havia programat per avui en el barri de Carolines d'Alacant ha sigut paralitzat in extremis. Les mobilitzacions d'esta setmana, que no van impedir el desnonament d'una dona i el seu fill en eixe mateix barri, sí que han servit per a evitar este altre. Els serveis jurídics de la Generalitat han intervingut d'urgència. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
En base a la prohibición de desahucios sin otra alternativa habitacional, esta unidad de la Generalitat se ha dirigido al juzgado y ha presentado un escrito de suspensión. Habiendo escritos por resolver, no se ha realizado el lanzamiento que, en realidad, según el portavoz del sindicat Barri Carolines, Fran Llopis, no deja de ser una prórroga, un aplazamiento.
Aún no sabemos por cuánto tiempo se ha prorrogado el desahucio de Jan y su familia. Siguen adelante con la búsqueda de alternativas, un piso con un alquiler asequible y con su solicitud de vivienda social tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat Valenciana.
Ahora van a intentar aplicar esta estrategia al resto de desahucios programados para este mes con familias vulnerables afectadas, al menos uno por semana, según denuncia Llopis.
Dels tribunals esta vesprada han conegut que la vista del recurs d'apel·lació contra la sentència de Jorge Ignacio Palma, condemnat per les morts de Marta Calvo, Arlien Ramos i Lady Marcela Vargas, serà el pròxim 21 de febrer a partir de les 10 del matí. En la resolució s'ordena citar a les parts, també al condemnat que està intern a la presó d'Albocàsser. I l'Audiència Provincial de València ha ordenat incorporar més correus electrònics de totes les persones que estan investigades en la causa sobre el presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part d'un educador, recordem, exmarit de l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. En concret, l'òrgan judicial insta que se sumen els e-mails de tots els imputats en el període d'octubre a desembre de 2019. I un apunt sanitari, com cada divendres, la Conselleria de Sanitat ha actualitzat les xifres d'incidència del coronavirus en la Comunitat Valenciana. En una setmana s'han registrat 710 nous casos i 8 persones han mort. Pel que fa als hospitals valencians, hi ha 190 persones ingressades, 15 d'elles en l'UCI.
La brújula. Comunitat Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Cita política clau este cap de setmana per al PP, que celebra la 26a intermunicipal a València. El president nacional, Alberto Núñez Feijóo, desembarcarà amb desenes d'alcaldes i dirigents de tota Espanya per a intentar conquerir la Comunitat Valenciana, una plaça important per als populars davant les eleccions del pròxim 28 de maig. Així ho ha destacat avui el president del PP valencià, Carlos Mazán.
La Comunidad Valenciana es prioritaria para el Partido Popular porque la Comunidad Valenciana es prioritaria para España. Somos tierra hospitalaria, somos tierra de acogida. Como siempre, estamos preparados para esta gran oportunidad, este gran evento, en donde todos los principales líderes de todo el Partido Popular pues van a estar con nosotros, ¿no? Apostando por el cambio en la Comunidad Valenciana, apostando por una nueva etapa, porque sonriamos ya de una vez, porque nos lo merecemos ya. Y por tanto, tenemos un fin de semana en el que vamos a hablar de municipalismo y de cómo queremos construir una Comunidad Valenciana de abajo arriba.
El PP busca donar una imatge d'unitat. El plat fort s'espera demà a la vesprada, quan compartiran escenari Feijóo i els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy. Serà la primera vegada que hi haja una foto dels tres junts. I parlant de política també, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha deixat caure avui que una derrota en les primàries de Compromís a Alacant per a les Corts, a les que es presenta, podria provocar una crisi en el Consell, canvis en el govern valencià, en cas que ella no siga la guanyadora. Preguntada avui si se sentiria desautoritzada si perd davant d'una de les tres candidatures amb què es disputa la circunscripció, Mas s'ha resistit en un primer moment a respondre, però finalment ha dit això.
Jo crec que és obvi, no?
Ahí queda el que ha dit Aitana Mas. Canviem d'assumpte. Intersindical Valenciana avui a València ha celebrat una trobada del sector de l'automoció amb representants de treballadors d'organitzacions sindicals d'altres empreses com Ford, Opel, Volkswagen i Citroën. Onda Cero, La Ribera, Amparo Piqueres.
STM, el segon sindicat amb major representació en Fora Almussafes, ha participat junt a organitzacions com Estopelista, Lab o CUT Galícia en este encontre. La trobada ha servit per a constatar que totes les factories comparteixen els mateixos problemes. Per aquest motiu han decidit unir les seues forces davant la reestructuració que està vivint el sector de l'automòbil, ho explica Daniel Portillo, portaveu de STM en Fora Almussafes.
Prendo una apuesta en común, estamos encontrándonos que las problemáticas que tenemos en las factorías son muy similares. Damos cuenta de que las grandes patronales pues se ponen en contacto entre ellas para unificar criterios. Prácticamente estamos sufriendo de la misma forma los recortes de derechos y salarios y por tanto pues creemos que es importante que sigamos uniendo fuerzas.
Aquestes organitzacions sindicals mantenen contactes periòdics i comparteixen iniciatives davant els reptes que es planteja el sector.
I el sindicat UGT ha presentat una esmena a les Corts a la llei de comerç sostenible perquè no s'obriga en festius de Nadal, l'1 de maig, Dia del Treballador i el 9 d'octubre. Una proposta que recolzen més de 24.000 firmes i que inclou també que el tancament al públic en els comerços, tant en la nit de Nadal com en la nit de Cap d'Any, siga a les 3 de la vesprada. Ho explica Esteban Ramos, que és el responsable del sector comerç d'UGT.
Un trabajador de comercio que termine de trabajar el 24 o el 31 a las 8 o a las 9 o a las 10 de la noche, en algunos casos, que irse a su casa para celebrar la Nochebuena y la Nochevieja con su familia, pues la ley de conciliación familiar se queda bastante pobre.
Mirem ara al camp. En la Comunitat Valenciana hi ha 171.386 hectàrees de camps abandonats i només en l'últim any s'han perdut 6.400, un 4% més respecte a 2021. Esta és, a més, la regió que lidera el rànquing, segons un estudi de l'Associació Valenciana d'Agricultors. La majoria d'hectàrees abandonades són de cítrics, vinyes i olivars. El president de l'associació, Cristóbal Aguado, demana un compromís polític que permeta reactivar el relleu generacional i recuperar estos camps.
A la Comunitat Valenciana, que és el farolet roig d'Europa, que tenim l'edat més alta, és lamentable que 77.000 fanecaes, només del cultiu estrella, de cítrics, s'hagin abandonat. Per primera volta, superem en la Comunitat Valenciana les 171.000 hectàrees. Això mereix una pensaeta molt clara per als partits polítics.
I avui s'ha confirmat, l'aeroport de Castelló tindrà una nova ruta a Alemanya, en concret a Düsseldorf, a partir del 26 de març. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
Aquesta nova línia millorarà la connexió de la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i ajudarà a aconseguir l'objectiu de 30 milions de turistes per a 2023. Rebeca Torró, consellera de Política Territorial.
El nou vol a Düsseldorf, que es posarà en marxa a partir del 26 de març amb dues freqüències setmanals. Aquesta es suma a les ja anunciades per a 2023. Amb aquest primer enllaç amb Alemanya, donarem resposta a una demanda del sector turístic per partida doble. L'aeroport es troba a prop dels Països Baixos, cosa que ens facilitarà rebre potencials visitants dels dos països.
L'aeroport de Castelló completa amb aquests 12 destins, 3 rutes nacionals i 9 rutes internacionals.
I d'un aeroport a un port, en este cas el de Sagunt, que ha tancat l'any 2022 duplicant el trànsit de gas natural, segons el balanç publicat per l'autoritat portuària de València. Onda Cero Sagunt, Ramon Pérez.
Així és, el port marítim de Sagunt ha gestionat més de 4 milions de tones de gas natural només al llarg del 2022, és a dir, el doble que el 2021. Creix també el nombre de vehicles i elements de transport que han passat per les instal·lacions portuàries de Morvedre. No obstant això, el mercat siderúrgic s'ha emportat la pitjor part amb un descens acumulat de l'11,5%. Tot i això, l'autoritat portuària de València fa un balanç positiu i parla d'una evolució positiva, diu, del trànsit de mercaderies al port marítim de Sagunt.
I el Consell està a l'espera de que es publique en el butlletí oficial de l'Estat el decret del govern que contempla la retallada del trasbassament Tajo Segura. Avui, l'Institut d'Estudis Econòmics de la província d'Alacant, INECA, s'ha compromès amb l'Associació d'Agricultors Assaja a fer un estudi sobre la repercussió que tindrà eixa retallada sobre la producció agrícola, l'exportació i la balança comercial. El president Nacho Amirola ha mostrat la seva preocupació pel futur de l'economia alacantina després d'entrevistar-se amb els agricultors. Juan Carlos.
Desde INECA alertan de las consecuencias económicas que tendrá para Alicante y se comprometen a hacer un estudio en profundidad.
Que analizará el impacto del recorte del trasvase Tajo Segura, lanzando un mensaje de alerta de la preocupante situación en la que quedará la estructura socioeconómica provincial.
Por su parte, el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, ha alertado sobre uno de los indicadores que va a analizar INECA, la pérdida de la superficie de cultivo que va a implicar la sustitución del agua del trasvase por agua desalada.
De tener que abandonar muchas de nuestras explotaciones, de reducir nuestros cultivos, con lo que ello supondrá de reducción de puestos de trabajo.
Asaja e INECA insisten, no se puede plantear la reducción del trasvase sin dar una solución real alternativa que palíe las consecuencias de los primeros recortes previstos para este año.
Y la Policía Nacional ha detingut a Alacant a 3 persones per presumptament falsificar entrades per a concerts d'artistes molt populars, de festivals i musicals. Per estos fets s'han interposat més d'un centenar de denúncies en tot Espanya. Pot ser que hi hagi més perjudicats, segons els investigadors, que han descobert que la banda, amb vincles familiars, actuava des de fa més d'un any amb la venda fraudulenta d'aquestes entrades per internet.
Las entradas tenían un coste de entre 15 y 60 euros y simulaban las mismas medidas de seguridad que las auténticas, con códigos de barras y QR. El caso es que las víctimas no se percataban de la estafa hasta que llegaban al concierto y no podían acceder al recinto. Los investigados estaban pendientes de las giras en toda España de los principales artistas y en el momento de la detención ya habían contactado con nuevas víctimas para próximos conciertos. Además, contaban con hasta 13 cuentas para recibir el dinero que estafaban.
Escoltem Nino Bravo perquè el Consell ha aprovat avui el decret pel qual es declara oficialment l'any 2023 com a any Nino Bravo en commemoració del 50 aniversari de la mort del cantant d'Aielo de Malferit, que es deia Luis Manuel Ferri Llopis. Ara es crearà la comissió que farà el programa d'actes en record de la seva figura i la seva trajectòria. I demà se celebra la final del Benidorm Fest, el festival del que eixirà el representant d'Espanya en Eurovisió. Entre els 8 finalistes hi ha 2 veus valencianes, una d'elles, la de Fusa Nocta, que és de Gandia, i l'altra que competirà demà en la final és Blanca Paloma, que és d'Elx, i s'ha classificat en la segona semifinal amb matrícula perquè va ser a nit la més votada amb esta cançó. Ea, ea. Les 2, Fusa Nocta i Blanca Paloma, que escoltem, sonen amb força per a emportar-se el bitllet que les portarà a Liverpool, on se celebra enguany el Festival d'Eurovisió. Amb la música de Blanca Paloma anem a conèixer ara la informació esportiva. Última hora, Eduardo Esteve, buenas tardes, buena vesprada.
Luria, buenas tardes. Repasamos ese deporte en la Comunidad Valenciana, arrancando con el conjunto de Mestalla. Ayer, recordemos esa derrota, 2-0 frente al Real Madrid en el Bernabéu. Una derrota que además dejó la expulsión de Gabriel Paulista, una patada de estiempo, una patada sin sentido a Vinicius y que ya tiene sanción. Hola, Victorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya conocemos la sanción a Gabriel Paulista por esa entrada que supuso la tarjeta roja directa, esa entrada a Vinicius en el partido contra el Real Madrid. Finalmente son 2 partidos de sanción y, por tanto, no podrá jugar este fin de semana contra el Girona y tampoco la próxima semana frente al Athletic. Se ha disculpado además en redes sociales el futbolista del Valencia, que, como digo, no estará las próximas 2 jornadas. Un Valencia que había trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna y, al margen de esta ausencia por sanción, tampoco podrá contar Boro de cara al partido del Girona, ni con Thierry ni con Justin Kluivert.
Gracias, Víctor. El propio Boro, el técnico, censuró la patada de Gabriel.
Ve una acción donde entra destiempo, con una patada, pues bueno, es de una impotencia. Bueno, pues yo también he sido jugador y hay momentos donde pues sientes eso y bueno, te tienes que parar. Y hay un momento que te tienes que parar, pero a veces, pues bueno, yo creo que ahí se le ha ido un poco la cabeza, fruto de la, bueno, pues de la impotencia y.
La impotencia de Gabriel Paulista, que le costará 2 partidos de sanción. En el Villarreal, este fin de semana contra el Elche. Hola, Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. La expedición del Villarreal, que ya se encuentra en Elche, donde ha partido hoy a mediodía, lo ha hecho con la baja de Pau Torres, que a última hora se une a las de Lo Celso, Pedraza y Jackson. Eso sí, la buena noticia para Quique Setién ha sido recuperar a futbolistas titulares, como es el caso de Juan Foyth y sobre todo de Pepe Reina, que mañana va a volver a la titularidad. Cabe recordar que el Villarreal no ha ganado a ninguno de los equipos que se encontraba esta temporada en puestos de descenso.
Gracias, Víctor. Y precisamente en Elche, ¿cómo preparan esa visita del Villarreal? Hola, Monserrat Hernández.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol recibe mañana al Villarreal. Lo hace con 4 bajas, 3 de ellas por lesión y 1 por sanción, la de Pedro Vigas. En el equipo titular habrá como mínimo un cambio. Livelton Palacios estará en el eje de la zaga y la banda derecha quedará para Josan Fernández o bien para Paul Lirola. El entrenador del Elche ha dicho que tendrá que afrontar la segunda vuelta con lo que tiene y que no quiere polemizar con respecto a lo ocurrido en el mercado de invierno, y también ha manifestado que no le importaría seguir la próxima temporada en segunda división si sigue trabajando igual de cómodo que hasta ahora. Y destacar también que desde las 7 de la tarde, atractivo derbi en Tercera Federación en el campo Diego Quiles entre el Chilicitano y el Athletic Club Torrellano.
Gracias, Monserrate. Y en Alicante hay novedades en el Intercity. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. Novedades en el Intercity. A pesar de que el mercado se cerró el día 1, hoy el club alicantino ha podido anunciar el fichaje del veterano y goleador Miku, que va a ocupar la plaza de Carlos Carmona. Por su parte, el Hércules recibe este domingo a partir de las 12 de la mañana al Prat en busca de lograr un nuevo triunfo que le acerque o le meta de pleno en los puestos de promoción de ascenso.
Gracias, David. Bueno, pues esto es lo que tenemos a esta hora en el deporte en la Comunidad Valenciana en esta tarde de viernes, Núria.
Gràcies, companys d'esports. Perquè fa l'oratge, s'espera un cap de setmana amb sol i màximes entre 18 i 19 graus de mitjana, mínimes entre 4 i 5 i gelades en l'interior. Que passen bona vesprada i bon cap de setmana.
La brújula. Comunitat Valenciana.
Onda Cero València. 101.2 i 90.9 FM.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira, Sagunto, Pista de Silla, La Eliana y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Ven a Euronix, la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de Europa, y ahórrate el IVA. Solo hasta el lunes te descontamos el IVA en una gran selección de artículos de primeras marcas. Aprovecha estos días y ahórrate el IVA en Euronix. Pista de Silla, Sedaví, en Paterna, en Torrente y en calle Alboraya 31, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta semana llega al Teatro Olimpia Edipo, a través de las llamas, una de las producciones estrella del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Adéntrate en este plato fuerte de la cartelera teatral nacional, protagonizado por Alejo Sauras y Mina El Amani. Solo hasta el domingo. Consigue ya tus entradas en la web teatroolimpia.com o en la taquilla del teatro.
Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.